Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Esquerra Republicana tanca la porta a facilitar l'aprovació dels pressupostos de Ripoll. Això, malgrat que els seus regidors i els de Junts han obert converses per reunir-se amb l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. Des d'Esquerra Republicana, Ripoll apunten que no hi ha hagut negociacions, sinó que s'ha assistit a reunions convocades per l'alcaldessa, com en altres ocasions, i posant sempre al davant els interessos de Ripoll. Afegeixen que s'han anat aquestes convocatòries, com ha fet a la resta de grups municipals, on s'han defensat estrictament els posicionaments i propostes d'Esquerra Republicana. Puntualitzen, però, que això no implica, ni ha implicat en cap moment, que hi hagi existit cap negociació. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
Més notícies, Marta Cristià.
Dues persones han mort i més d'un miler d'edificis han quedat calcinats pels incendis de Califòrnia. El foc crema la zona luxosa de Pacific Palisades, a Los Angeles, entre Santa Mònica i Malibu, on tenen la residència moltes de les estrelles de Hollywood. 80.000 persones han estat evacuades, coses que ha provocat un col·lapse a les carreteres i ha obligat molts veïns a fugir de les flames a peu. Fins avui hi havia dos incendis en dos punts del comtat limítrofs amb la capital, que ja han consumit al voltant de 1.500 hectàrees. I a les últimes hores s'ha declarat un altre foc a la zona de Hartz, que ja ha cremat 200 hectàrees més. El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha declarat l'estat d'emergència i ha fet una crida perquè hi arribin bombers des d'altres punts per lluitar contra els focs, ja que el fort vent i la baixa humitat provoquen una situació molt perillosa i faciliten l'avenç ràpid de les flames. De moment, no se sap quin ha estat l'origen dels incendis, que també han obligat a tancar quatre campus escolars de Malibu i el Museu Getty, entre altres equipaments.
Almenys 74 nens palestins han mort durant la primera setmana de l'any en els atacs israelians a la ciutat de Gaza i l'anomenada zona humanitària de Mawasi, situada al sud de la franja, segons l'UNICEF. A Mawasi, on milers de desplaçats viuen en precàries tendes de campanya, les baixes temperatures també amenacen els infants, que tampoc tenen una nutrició adequada ni disposen d'atenció mèdica. L'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins calcula que hi ha uns 7.700 nounats en perill de mort.
El govern de Salvador Illa ha obert amb els comuns la roda de contactes per aprovar els pressupostos de la Generalitat amb una trobada d'una hora i mitja a la Conselleria d'Economia. La titular del departament, Alicia Romero, ha traslladat als representants dels comuns el compromís del govern de complir els acords d'investidura, sobretot les mesures per regular i promoure l'habitatge. La delegació dels comuns ha reiterat la demanda al govern que aprovi el règim sancionador de la llei d'habitatge abans de finals de mes per poder multar els propietaris que fan frau amb els lloguers de temporada. És la condició que posen el govern per continuar negociant els pressupostos. Les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant per arribar a un acord.
Aida i Vuelta, la futura versió cinematogràfica de la sèrie televisiva Aida, ha convocat un càsting en línia per participar a la cinta que dirigirà Paco León.
Conocer a la Lorena. Pues hijo, tampoco es tan complicado. Porque se pasa todo el santo día con el bacalao, con el botellón y con...
Les empreses productores de la pel·lícula, Globomedia, de Mediapro Studio i Telecinco Cinema, busquen candidats que tinguin més de 16 anys i demanen que publiquin a les xarxes socials un vídeo d'un minut amb explicant per què els agradaria participar-hi. Esports, Ruth Vilam.
El Barça juga avui la primera semifinal de la Supercopa masculina de futbol a l'Aràbia Saudita contra l'Atlètic Club. El partit és a les 8 i podeu seguir la transmissió a partir d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Hansi Flick no pot comptar per avui amb Dani Olmo i Pau Víctor, que continuen sense fitxa. A la Copa del Rei, el sorteig de quarts aparellat l'equip blaugrana amb el Betis. L'enfrontament serà la setmana que ve a partit únic a Montjuïc. Prop d'una vintena de socis del Barça denuncien la junta directiva davant la comissió de disciplina del club perquè consideren que ha causat un dany reputacional i econòmic amb l'afer de la no inscripció d'Olmo i Pau Víctor. Demanen la inhabilitació a perpetuïtat del president Joan Laporta i de 5 directius més. Encara en futbol, el jugador basc Ander Garitano s'incorpora a l'àrea esportiva de l'Espanyol que dirigeix Fran Garagarza. En hoquei patins, el golejador del Tordera, Marc Torra, ha anunciat fa uns minuts que a final de temporada es retira. Torra té 40 anys i ara juga a l'Oliveirense. El Joventut rep avui el Besiktas turc amb l'obligació de guanyar per no quedar fora de la següent fase de l'Eurocup. A la Lliga Femenina d'handbol, avui Vera Vera de Sant Sebastià Granollers a les 7, partit de la 12a jornada. I ja ha acabat la quarta etapa del Rally Dakar, la primera de l'etapa marató, en motos Edgar Canet continua liderant la categoria de Rally 2.
Fins aquí les notícies.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A la bio web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Zen de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda i seguim parlant d'addicció al joc. Ho estem fent amb la doctora Cristina Martínez, doctora en psicologia i experta en addiccions, que, per cert, la podeu seguir a xarxes. Doctora, és a dir, seria dra.cristinamartínez. És molt fàcil de trobar-la, eh?
I si voleu també us podeu descarregar la meva aplicació,
que
tot just acaba de sortir al mercat.
Psicovirtual.
Això mateix.
Busqueu ja.
Vinga, va.
Psicovirtual. Busqueu i ara us explicarem de què.
Això mateix.
Mira, ara amb la Cristina estàvem parlant de, en general, com detectar si hi ha una criatura que pugui estar desenvolupant aquesta addicció al joc, quins factors de risc tenen les persones o tenim les persones. Hem parlat amb aquest testimoni d'en Xavier, que, com bé deia la Cristina, un 80% de les persones que hagin demanat ajuda, l'ajuda correcta, se'n poden sortir. Un d'aquests casos era en Xavier, que des del febrer de l'any passat està en tractament en aquesta unitat a Bellvitge. Tu em parlaves i em deies, ostres, hi ha 11 unitats a Catalunya que són boníssimes tractant aquesta addicció al joc.
Doncs sí, hem de posar en valor aquesta gran tasca que fan en aquestes unitats de la xarxa pública. Jo et diria que són una mica com un oasi si ho comparem amb altres serveis de salut mental de la sanitat pública, perquè, bé, el tractar-se d'unitats especialitzades i específiques, tot i que tenen molt pocs recursos, estan molt ben distribuïts i poden, doncs, absorbir una gran quantitat de persones afectades d'aquesta malaltia. Jo he treballat durant 18 anys a l'Hospital de Mataró, he gaudit molt a la unitat de joc patològic, ara mateix la dirigeix la Sara Soria, que és una psicòloga extraordinària, i t'asseguro que allà amb molt pocs recursos es poden fer moltes coses. Les teràpies de grup són molt, molt eficaces per al tractament de les addiccions. La veritat és que els pacients es beneficien molt d'aquesta ajuda mútua que es poden donar uns als altres. A més, necessàriament hem d'incloure les famílies i aquestes sessions familiars, en Xavier ho deia, no?
Ha millorat molt la comunicació,
clar,
deia, en general.
Perquè inclouen aquests coterapeutes, que bàsicament acostuma a ser o la parella, la dona o la mare, normalment acostumen a ser les figures que ocupen aquest rol, són les encarregades, doncs, d'administrar els diners, que això és absolutament necessari, d'assegurar-se, doncs, que les rutines que duen a terme aquestes persones, doncs, són òptimes, són saludables i de més. I una cosa que no ha dit en Xavier, que segur que ha fet, seguríssim, i aquest és un gran avantatge que presenta el joc online respecte del joc presencial, és que podem cursar l'autoprohibició de joc. Això de l'autoprohibició és un tràmit que és voluntari, es pot fer fàcilment tant online com a nivell presencial, i això el que tu fas és autoprohibir-te l'accés al joc. L'únic inconvenient és que, així com ens podem autoprohibir l'accés al joc presencial, per exemple, a casinos i a salons recreatius, ens el podem autoprohibir per un període de 5 anys, cosa que està molt bé perquè en 5 anys ens podem assegurar que la persona està rehabilitada i recuperada. En el cas del joc online, si no ha canviat la cosa, això sí que t'he de dir que ho desconec, fins ara era de només 6 mesos. Clar, tu t'autoprohibeixes de joc i passat aquests 6 mesos pots aixecar aquesta autoprohibició, amb la qual cosa pots tornar a accedir. Però bueno, és tan fàcil com tornar a renovar, i en aquest cas la figura del coterapeuta, la família, sí que ha d'estar una miqueta pendent d'aquestes dates per assegurar-se, doncs, que aquesta autoprohibició sempre està vigent.
Interessantíssim. Aquesta es torna a les 11 unitats. Tu ara m'has parlat de Mataró, de Bellvitge. On podem trobar el llistat d'aquestes altres unitats? Ho dic perquè, clar, tenim tota l'audiència de Catalunya Ràdio repartida pel territori català. On ho podem buscar, això?
Això, sens dubte, ho trobarem a la pàgina oficial de la Generalitat, o si truquem al 112 segur que ens informaran perfectament d'on es troben aquestes unitats. Sí que és veritat que l'enorme majoria es troben a la província de Barcelona, que és on hi ha la major part de la població, però en trobem a Girona, a Lleida, a Tarragona, per descomptat, i com et dic, tota la resta estan a la província de Barcelona.
Cristina, en el cas dels adolescents, tornem-hi, perquè segurament tenim molts pares escoltant, eh? Què t'expliquen els pares que venen a la teva consulta? Se n'adonen després de revisar això que dèiem, el compte bancari, o és per un canvi d'actitud, de comportament, com en deies tu, que també es pot notar?
Clar, una vegada el puzzle està muntat, després ja totes les peces t'encaixen, i dius, ostres, ara entenc tot aquell mal humor, ara entenc aquells episodis d'insomni, ara entenc aquella irritabilitat, ara entenc aquella tristesa, ara entenc aquelles discussions... Però clar, és que aquests símptomes són perfectament compatibles amb altres problemàtiques, no? Clar, és que fins que l'addicte no reconeix l'addicció que té, ja sigui, com dèiem, perquè ha tocat fons i necessita ajuda econòmica, és molt difícil de saber què és el que està succeint. I fixa't, aquí una cosa superimportant, i és que la tendència ràpida inicial és la de rescatar en el jugador, no? És a dir, ostres, aquest noi que ha trucat, en Xavier, ha fet un deute de 16.000 euros.
Paguem-li.
Clar, paguem-li. Si és que té una angoixa que no pot ni viure aquest nano, si és que no, pot pagar-ho.
Interessant, això, perquè seria la reacció de molts pares.
Bueno, jo crec que la meva. O sigui, clar, al final, tu què és el que vols pels teus fills? El millor, que no pateixin. I com et dic, la reacció inicial és la de salvar-los. Però aquest salvar-los fa que d'alguna manera no aprenguin la lliçó.
Nosaltres no ho hem de fer?
No ho hem de fer. No és el correcte. En tot cas, hem de parlar amb el seu terapeuta i decidir què és el millor per cadascun dels casos. I aquí no podem donar una única...
Un genèric, no?
Clar, no hi ha un genèric, perquè cada cas és particular i hi ha moltes situacions i moltes circumstàncies, no? Però, sobretot, és no fer res sense el previ consentiment del seu terapeuta de referència. Perquè allò que estem fent per intentar ajudar el nostre familiar potser resulta que és el que
reforça,
acabarà...
Reforça, no, l'actitud?
Efectivament, perquè al final és com, bueno, doncs mira que fàcil, no? He fet un forat de 16.000, els meus pares me l'han tapat, aquí no ha passat res, o li munyo llum, vinga, seguimos, amb la qual cosa, com que tu realment no has arribat a tocar fons, no li veus les orelles al llop, i continues, i et tornen a salvar, i tu continues jugant. Per tant, d'alguna manera, doncs, bé, com et dic, primer, no actuar a les esquenes del terapeuta i escoltar què és el que ens han de dir.
Mira, ara hem parlat del joc d'atzar. Molt bé l'has definit, hem definit els comportaments, hem parlat amb un testimoni afectat per aquest trastorn, diguem-ne. Hi ha un altre tipus de joc en línia que pot semblar més inofensiu, perquè a priori, clar, no hi ha diners pel mig. Però això no és ben bé així. Ens ho explica l'Eugènia.
Estava de festa, un sopar a casa amb uns amics, i vam decidir jugar un joc. Clar, amb el mòbil, a part que és molt ràpid i molt fàcil, amb la cara ja t'ho pots descarregar. Doncs jo ho vaig fer tan tranquil·la i res, vam començar a jugar. Crec que aquell joc hi vaig jugar aquella nit i ja està. I res, van anar passant els mesos i crec que va ser cap al tercer mes, després d'haver-me descarregat el joc, que vaig entrar al banc i vaig veure que tenia un pago de 15 euros. No sabia de què era, em vaig posar a investigar. I em vaig adonar que això que portava 3 mesos pagant 15 euros cada mes i era del joc aquell, que no vaig veure que era de pago.
En aquest cas, ella no s'hi va enganxar, l'Eugènia, però jo et preguntaré, realment més inofensiu aquest tipus de joc o videojoc? Ho dic perquè hi ha alguns jocs que primer t'enganxen gratuïtament i després per accedir a segons quines variables del joc o per avançar més ràpid en el joc et diuen aleshores paga 6,99, 7,99.
I a més acostumen a ser imports molt petits, 0,99, 1,99, no? Amb la qual cosa aquesta percepció de uf, quina gran despesa que hem de fer, no la tens i t'és molt més fàcil caure amb això. Doncs ai, vull aquesta skin, no? Aquest traje especial, sí. O vull més vides, o vull tenir pues, més facilitat per superar el joc, i clar, com que pagues poquet, doncs sembla que et sap menys greu, però clar, mica en mica s'omple la pica, oi?
Mica en mica s'omple la pica.
No te n'adones i dius, ostres, amb aquesta tonteria de joc resulta que porto gastats 400 euros, que em feien falta per una altra cosa.
Al principi de la nostra conversa, Cristina, deies, en teoria els menors no poden accedir a determinats jocs com les apostes esportives, perquè clar, hi ha d'haver validació d'edat, altres mecanismes de control, però realment això no funciona.
No. No funciona. I els addictes al joc online moltes vegades s'inicien a partir dels 16 anys. Llavors hem d'estar molt pendents i sobretot jo penso que, mira, que vosaltres, els mitjans de comunicació, doneu espai en aquest tipus de temes és de suma importància per la societat perquè feu una tasca molt important a nivell de prevenció. Mm-hmm. Els pares que avui ens estan escoltant i que diuen, ostres, pues, no? Estic escoltant la conversa amb la psicòloga, els perills que té el joc, tal no sé què, saps què? Avui sopant amb els meus fills de 14, 15 i 16 anys tindrem aquest
tema.
Clar, treure el tema. A veure què en pensen. A veure si els seus amics juguen o no juguen o què opinen al respecte. Clar, a casa meva, evidentment, d'efecte professional en parlem constantment, que si d'addiccions, que si de drogues, que si... Bueno, doncs moltes coses. Això no vol dir que els meus fills estiguin
totalment... exempts, eh?
Ojalà, no? O sigui, jo ho faig amb aquesta intenció, però el dia de demà, doncs, bueno, veurem, no? Quin resultat dona tot això. Però el que sí que sabem és que la comunicació dins de la família és el gran paraigües, és el gran salvavides de moltes persones. Llavors, treure aquest tema de conversa és molt important, que en sapiguem.
Mira, m'ha escrit ara una persona, pare de quatre, que em deia, molt important i tenim gent enganxada a això al voltant i sense saber-ho.
I tant.
Moltíssima gent. Mira, ara ha arribat el moment de saludar l'Alejandro Martínez Marconi, que és president de la secció de Dret Administratiu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Alejandro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara, actualment, què diu la normativa actual sobre el joc en línia, Alejandro?
Mira, la normativa sobre el joc en línia, ho he comentat abans, és la llei de l'Estat, una llei, la 13-2011, que regula el joc, i bàsicament el que ve és a prohibir que els menors d'edat, les persones incapacitades per jugar, puguin participar en qualsevol tipus de joc i també als jocs en línia. No? De fet, en els jocs en línia, el que són els jocs en línia són els jocs tradicionals, no? Però que ara es poden fer mitjançant internet o mitjançant, com dèieu, el mòbil. No? I bàsicament estableix la prohibició de que puguin participar i, per tant, diguem-ne que les entitats o les empreses que estan autoritzades per poder organitzar i desenvolupar jocs en línia, el que han de tenir són uns requisits que estableix l'administració per tal de garantir que els menors no puguin entrar. Si hi ha una falla, com heu comentat, òbviament vol dir que els sistemes potser o no són prou suficients per garantir que els menors puguin accedir-hi i per tant s'hauran de revisar.
És que, mira, Alejandro, a mi ara que deies això estic pensant, no seria més fàcil obligar en aquests operadors de joc a que per accedir a les seves plataformes s'hagués un d'identificar mitjançant DNI electrònic, per exemple, o firma electrònica legal verificada, perquè d'aquesta manera estaríem ja protegint a molts menors, no?
Efectivament, sí. Clar. De fet, es preveu que l'accés sigui amb una identificació mitjançant DNI.
Fantàstic.
I mitjançant signatura electrònica. El que passa és que són opcions, però sí que seria un mecanisme, sobretot el de la signatura electrònica,
clar,
que està molt, molt vinculat a la persona que la té i que pot estar protegida per una clau, no? Sempre quan el menor no se la sàpiga, no pot suplantar la identitat.
Efectivament.
O sigui, és un mecanisme.
Clar. Clar, per poder jugar en línia, ara ho deia més, demanen aquests mètodes, no?, de pagament nominatius. Clar, no és molt difícil que un menor adopti la identitat d'un adult. Si estem detectant que hi ha una pàgina web que viola aquesta normativa i és un menor que està jugant, precisament algun familiar nostre, on ens hauríem d'adreçar per denunciar que aquesta web no està complint això?
Pues, aquí el lloc on denunciar-ho pues, hauria de ser qualsevol administració. Funcionem amb un sistema que li diem de finestreta única, no? En el joc, en l'àmbit de la Generalitat, té una regulació molt específica, no en aquests moments per el que són els jocs en línia, però no veig cap inconvenient en que es pugui adreçar, per exemple, en el Departament d'Economia, que és el competent per donar les autoritzacions en temes de joc, o bé directament a l'Agència de Consum. I després, aquesta administració ja adreçaria aquesta denúncia o bé si hi ha una autorització o participació per part de la Generalitat en el control, vigilància i otorgament d'autoritzacions en aquesta entitat, pues la Generalitat podria instruir l'expedient sancionador, i si no, si és una entitat que té una autorització d'àmbit estatal, llavors adreçaria aquesta denúncia o indicaria que l'administració competent és l'administració general de l'Estat. Però jo el primer que faria seria anar aquí, si passés a Catalunya, a l'Agència de Consum o al Departament d'Economia.
Alejandro, ara em preguntava, clar, els jocs amb compres integrades són gratuïts, que és el que dèiem, no? Tu comences amb un, dic un nom així a l'atzar, amb un Candy Crush o amb el que sigui, gratuïtament, però clar, després hi ha elements de pagament que permeten, per exemple, avançar més ràpid, desbloquejar segons quines facetes del joc, això passa amb el Candy Crush, per exemple. La regulació és la mateixa que la que parlàvem fins ara? És a dir, la regulació posa el focus en aquest aspecte?
Jo crec que aquí ja seria una altra cosa. Aquí ja entraríem, ja no seria un joc d'atzar, sinó que estaríem davant d'un joc que es presta a través de mecanismes d'internet i, per tant, ja, d'alguna manera, una prestació d'un servei, no? Llavors, un paga per un joc i, si vol avançar, pues, també està pagant per millorar la seva posició. Però ja no hi ha un tema, entenc jo, que és d'atzar. Per tant, aquí potser estaríem més en la prestació de serveis de la societat de la informació.
Clar, i el problema de tot això és que amb aquesta modalitat de jocs, videojocs, no hi ha regulació. I com que no hi ha regulació, la indústria dels videojocs fa el que li ve de gust i el que li interessa per al seu negoci. Hi ha molts videojocs que contenen a dins jocs d'atzar, que tu pots entrar dins de determinades sales, tens com una mena de cofres i que funcionen exactament igual que els jocs d'atzar. Aleshores, com és possible que això no es reguli al nostre país? Hem de protegir aquests nens i aquestes nenes que accedeixen fàcilment a aquests jocs, perquè al final això és l'avantsala del que seran les apostes online.
Sí, bueno, en aquest cas, si aquests jocs ja incorporen aquests elements d'atzar, ja sí que podrien anar anar per aquesta llei de regulació del joc. I per tant, es podria plantejar una denúncia si és que aquella plataforma que organitza aquest joc per internet no tingués l'habilitació corresponent per fer-ho.
Alejandro, creus que la normativa actual és prou garantista per protegir no només de possibles addiccions, sinó també de la ruïna econòmica?
Home, és una normativa que es dirigeix a protegir no només l'addicció, els objectius són varis, o sigui, és protegir l'ordre públic, protegir el frau que es pot cometre a través del joc, evitar també conductes addictives, protegir el dret dels menors i també la salvaguarda definitiva dels que participen en el joc, no? O sigui, el que participa en el joc ha de tenir garantia de que si guanya podrà curar. Si és suficient, veiem a la pràctica que potser no ho és. Si repassem aquesta normativa, per exemple, de la Generalitat i mirem el règim sancionador, ja veiem que en les apostes seria una infracció greu, per exemple, admetre que una persona pogués fer en una sola aposta, pogués apostar més del salari mínim interprofessional. És a dir, l'aposta no podria superar aquest import. És una norma una mica antiga, no? de l'any 91, però bueno, aquest ja comencen a ser límits. Però el cert és que, com comentàveu abans, no sembla que sigui suficient. En tot cas, la normativa sí que està dirigida a protegir i evitar aquest tipus d'addiccions. Per tant, comentàveu abans, no? El tema de la publicitat o del patrocini d'aquestes activitats en l'any 2011, no? Quan es va regular aquesta llei del joc, es va permetre, bueno, en principi es diu que es prohibeix la publicitat de les activitats de joc sempre i quan no tinguin autorització. Llavors, això vol dir que s'admeten sempre i quan siguin autoritzades. En el 2022 es va incorporar un article en aquesta llei per tal d'especificar quins són els paràmetres que s'han de tenir en compte a l'hora de poder autoritzar o no determinada publicitat. I en qualsevol cas es tipifiquen una sèrie de conductes prohibides, com per exemple la publicitat no podria mai desacreditar a les persones que no juguen i otorgar d'alguna manera una superioritat social a aquelles que juguen. O aquesta publicitat tampoc pot, d'alguna manera, presentar el joc com una qüestió indispensable o prioritària o important per la vida. O aquesta publicitat no pot, d'alguna manera, dir que la família o les relacions socials són quelcom de secundari respecte del joc. Hi ha tota una tipificació d'aspectes que no es poden incorporar en aquestes publicitats.
Bueno, i el que va anar també molt bé a partir de 2022 és que es va prohibir la utilització de personatges públics, famosos, esportistes o actors coneguts per publicitar el joc. D'alguna manera això ha ajudat que els joves que tendeixen a idolatrar doncs, els seus ídols, no? Doncs no puguin relacionar les apostes online amb personatges d'aquest tipus.
Alejandro Martínez Marconi, president de la secció de Dret Administratiu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres. Adéu, una altra.
Cristina, ja t'allibero, perquè t'he tingut aquí, vamos, traient de tot el suc.
Encantada de tenir-vos, d'estar amb vosaltres tota la tarda.
Acabo amb aquesta aplicació, has desenvolupat aquesta aplicació anomenada Psico Virtual, Psico, escrit amb P inicial, exacte. Psico Virtual. Com funciona i què hi trobarem en aquesta app?
Doncs mira, trobarem l'aplicació més completa de psicologia i creixement personal del mercat, en la que hi trobarem doncs, tot el necessari per fer un procés de creixement personal. Hi trobarem píndoles de creixement, que són lectures, hi trobarem un podcast exclusiu, i trobarem un racó de meditació per introduir-nos en el fascinant món de mindfulness. Parlàvem abans de quines estratègies terapèutiques són les més eficaces per tractar l'addicció al joc. Doncs bé, tant per l'addicció al joc com per tractar l'estrès, l'ansietat, la depressió, tot. El mindfulness està demostrat científicament que té un poder terapèutic brutal. Doncs bé, trobarem un racó per meditar, trobarem un botiquín emocional, trobarem un diari emocional.
I gratuït, eh?
Sí, és gratuït a 15 dies i a més, ara és possible que properament algunes de les funcions de l'aplicació les fem gratuïtes sempre, permanentment, i deixem doncs, pels nostres usuaris premium doncs, aquelles opcions una miqueta més avançades o amb més contingut. Però vaja, que és una aplicació dissenyada des del cor, i hem treballat durant 2 anys intensament, hem patit molt, però per fi doncs, ja ha sortit, ja ha nascut la nostra aplicació i esperem que ajudi a moltíssimes persones.
Doncs ja ho sabeu, aplicació tant per Android com per Apple, perquè ho acabo de descarregar ara mateix, Psico Virtual, i si voleu seguir a la doctora Cristina Martínez, doctora dra.cristinamartínez, així la trobareu a Instagram. Cristina Martínez, doctora en psicologia i experta en addiccions, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres, de veritat, per la invitació.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada va, que faré una fira ràpida. Podeu començar a trucar ja mateix per demanar tant del 93-201-7474, 93-201-7474, sortegem 30 euros per anar a comprar el Caprabo.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Garcia aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 7, la TDT de l'Atlètic Club Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça Reserva també em rebrà un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça Reservat, Girona Reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Desconcert 2025 arrenca aquest gener a la capital de la música urbana. El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Cucu. Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al Desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplica.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu. Venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
Passa un minutet de 6:45 de la tarda. Ja tinc la Puigguitar per aquí. Hola.
Hola, Elisenda.
Diu, i el micro? On estava el micro?
Exacte, que no el tenia controlat.
Ai, nena, les vacances, ja ho has esborrat tot. Exacte. Te'n recordes de fer ràdio?
Tal qual, tal qual. Jo és que desconnecto molt i molt ràpid.
Així m'agrada. Escolta, abans de parlar amb tu, que avui parlarem de propòsits, propòsits sí, propòsits no, deixa'm regalar coses.
Vinga.
Va, regalem coses.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono.
El 93-20... Ui, que no ho digui, que la Sandraeta està col·lapsada. D'acord, no dic res, no dic res. Dolors, bona tarda. Dolors. Hola, Dolors.
Hola.
Hola, Dolors. Hola. Des d'on truques?
Des de Manresa.
Des de Manresa. Ui, nena, que sortiu a la llista de les persones més infidels a Manresa, eh?
Què dius? Pues jo no, eh?
Què dius? Pues jo no, Helena? Diu, pues jo no, eh? Ja que quedi clar davant de tota Catalunya. Per favor. Em sembla que esteu a la posició, ara m'ho confirmarà la Nayala, però jo crec que estava a la posició com vuitena o alguna cosa
així.
Què dius? Sí.
Ah, pues ha de fer, vinga, penya.
Vinga, penya, que hem d'anar a la primera. Va, sigueu més infidels, saps? T'imagines?
No.
Escolta'm, Dolors, va, vols guanyar 30 euros per anar a comprar el Capra, oi?
Vinga, som-hi.
Va, màxim et faig 3 preguntes, d'acord? I m'has d'encertar dues.
D'acord,
sí?
D'acord.
Va, vinga, som-hi amb la primera. L'actor Macaulay Culkin té l'honor d'haver protagonitzat Sol a casa i, a més, també una cançó. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay. De qui diries que és aquesta cançó, Dolors? Et dono 3 opcions.
Sí.
És complicada. A veure, quina edat tens, Dolors?
62.
62. Tens criatures?
Un de 31.
Aquest et podria ajudar. Aquest et podria ajudar.
No hi és aquí.
A veure, Dolors, centrem-nos. Et dono 3 opcions. De qui és aquesta cançó, Macaulay Culkin? És de La Villa Russa? És de Art de Bogotà? O de Viva Suècia? La Dilla Russa, Art de Bogotà o Viva Suècia?
Ostres, noi. Doncs no tinc ni idea. Diria la primera.
Diries La Dilla Russa?
No sé.
I la resposta és correcta!
Hosti, noi.
Ai, nena, que ja en tens una. Ja en tens una. Va, et anava a preguntar per Bad Bunny, però et preguntaré per Star Wars, d'acord?
D'acord.
Segur que coneixes aquesta banda sonora de Star Wars.
I tant.
El que et preguntaré és quin any es va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars. Va ser l'any 1965, va ser l'any 1977 o va ser l'any 1983?
Pues diria la segona.
Diries el 77?
Sí.
Collo, Dolors, doncs per no tocar ni quarts ni hores amb temàtica juvenil, t'emportes ara mateix els 30 euros per anar a comprar el Capravo, Dolors.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per trucar i que sàpigues... Felicitats a tu, perquè sou els quarts en el rànquing d'infidelitats a Manresa, t'ho confirmo. Quarts.
Bueno.
Millorem, Manresa.
Poc a poc, pas a pas.
Gràcies, Dolors, una abraçada.
Un petó, fins aviat, adéu.
Adéu, adéu. Tenim una audiència tan maca, oi?
Molt.
És que som molt monos.
Jo la primera pregunta tampoc la sabia, eh?
No sabies?
No.
Ai, nena, però si tu tens...
La segona m'ha sigut fàcil.
Tens que eres tres criatures joves.
No, però no tenia ni idea, no sé ni qui són.
A veure si no te les escoltes.
Ja els hi preguntaré.
Parlem de psicologia, ara sí, amb l'Helena Puigguitart. Avui, alerta, propòsits sí, propòsits no. Una setmaneta llarga que som al 2025 i amb l'Helena Puigguitart hem decidit parlar dels propòsits d'any nou, perquè sí, perquè tots en algun moment o altre hem decidit l'1 de gener deixo de fumar o després de Reis vaig al gimnàs.
Claro.
La primera sí, però aquesta segona. Tres cops per setmana. Aniré al gimnàs? Tres cops per setmana. No, aprendré a cuinar, faré allò del batch cooking, no? Ens cuidarem una miqueta més, un llarg, etc. En fi, Helena Puigguitart, per què complim alguns propòsits sí i d'altres no? O algunes persones, per què tenim algunes persones tendència a complir-los o tenen tendència a complir-los i d'altres no?
Perquè depèn del tipus de persona, hi ha temperaments que tenen més tendència, caràcters que tenen més tendència a el que en diem en psicologia, adherència al que es proposen.
Adherència.
No? Sí, adherència. Això, per exemple, es diu molt amb els tractaments. Hi ha persones amb més adherència als tractaments que no. I amb els propòsits passa el mateix. Però també passa, depèn de què m'estic proposant. Jo, potser, resulta que de 10 propòsits a la meva vida n'he complert 9, però n'hi ha un que no. Clar. I he d'analitzar per què no aquest, no? I potser és perquè no té prou sentit per mi.
Home, si et proposes ser astronauta, doncs ara, fill meu, no, que vas estudiar literatura hispànica.
O inclús no sé que en el moment, o resulta que estic passant una molt mala època, per exemple. Imagina que jo passo una molt mala època a nivell personal i m'he proposat fer més esport. Doncs segurament el malestar que tinc a nivell emocional fa que jo no tingui tanta força de voluntat com per poder complir amb el que jo m'he proposat. També és molt temporal, o sigui, tampoc no ens hem de posar l'etiqueta de jo sóc un desastre complint propòsits. No, no té per què. Pot ser que passis un mal moment, que no tingui prou sentit, les coses que ara parlarem.
Helena, com bé sabeu, és la nostra psicòloga de capçalera. La podeu seguir al compte d'Instagram, @lateva_psicòloga. La teva psicòloga, ho dic perquè sou molt fans, ens consta. Moltes vegades em diuen, oh, m'encanta aquesta noia, m'encanta aquesta noia. Doncs seguiu les xarxes, @lateva_psicòloga. Helena, propòsits d'any nou sí, tu? O propòsits d'any nou no?
Jo t'he de confessar que no. Però perquè... perquè el 31 de desembre, o sigui, jo la festa de Cap d'Any no és de les meves festes.
Per mi tampoc.
No m'agrada especialment. A mi aquesta cosa tan forçada de trobar-te tanta gent i fer-te tants petons i tantes abraçades.
Absolutament.
Perquè han tocat les hores, no va amb mi, però respecto tu perfectament que hi hagi gent que li encanti. I aleshores, clar, no, l'1 de gener tampoc és cap cosa de l'altre món. Evidentment, m'encanta desitjar bon any, m'encanta que em desitgin bon any, però aleshores els propòsits me'ls marco més en funció del que em va passant durant l'any.
És a dir, no esperes ni al setembre. Hi ha gent que diu, no, per mi l'any nou és el setembre. No cal marcar-te una data, sinó dir, ostres, noto que aquest canvi enriquiria la meva vida, em poso aquesta pauta, no?
Tal qual, i començo demà, o començo aquesta setmana que ve, perquè a vegades diem, no, és que si vols pots començar demà. No, hi ha coses que no, perquè si em proposo anar a la piscina perquè em va bé nedar, perquè el metge m'ho ha dit, etc, necessito un banyador, un gorro, unes ulleres, per tant, està bé que jo digui començaré la setmana que ve o començaré d'aquí dues setmanes, no? Però sense una data assenyalada. La data assenyalada és més una qüestió del cervell, de posar-nos a fites, de saber que aquell dia jo començo. Fixa't que funcionen els dilluns, el primer de mes, l'1 de gener i al setembre.
Totalment.
Sí? Bueno, és una manera també d'autoenganyar-nos, eh? És una manera de suggestionar-nos per convèncer-nos, que és un dels problemes, que aquell dia sí que començo. No, no, si realment vols començar, pots començar
ja. com amb els capricis. Quan tens un caprici, oi que no et dius 4 dies i ho compro o ho faig?
Exacte, allà som superimmediats.
Em ve de gust pernil i te'l vas a comprar, no després 4 dies, sí. Doncs fem també amb els propòsits, no?
Sí.
El problema dels propòsits és està més en el fet de no complir-los, Helena?
Hi ha persones que sí, perquè precisament moltes vegades en consulta el que treballem és, val, no et posis aquest objectiu si no l'has de complir, perquè llavors té una repercussió important a l'autoestima de la persona. Persona que va acumulant tot allò que no compleix, no? Que li dona la sensació que procrastina constantment. Hi ha temperaments, hi ha persones que si no compleixen són capaços de posar-s'ho més a l'esquena i no passa res de l'altre món.
No s'hostiguen, no es castiguen, eh?
Exacte, però la persona que sí que té més tendència a castigar-se, que és més exigent, que és més ansiosa, que hi ha una sèrie de característiques que fan que s'ho prengui molt malament quan no compleix. Aleshores diem, val, doncs compleix. Mira, l'exemple que has posat tu al començament, jo els hi poso sempre un exemple, dic, val, persona que em sembla que t'ho havia dit un dia a tu, em proposo anar 5 dies al gimnàs i acabo anant 3 cada setmana. I la persona que em diu, Helena, aniré un dia al gimnàs, però cada setmana ha anat un dia al gimnàs. Quina de les dues estarà més satisfeta?
M'imagino que la de l'un.
Clar, per què? Perquè posem el focus en allò que fallem. El cervell posa el focus a l'amenaça. Per tant, la persona que tot i que ha anat 3, volia 5, sentirà que està fracassant. I aquí hi ha el problema. Aleshores, hem de posar el focus realment en el que som capaços de fer. Sí? Si jo sóc capaç de... És igual, ja aniré progressant, que no firmo un contracte que és de per vida. Que jo puc dir que vaig al gimnàs un dia a la setmana i d'aquí un mes dir, escolta, hi aniré dues.
Perdona, Helena, però és que t'he d'interrompre per una notícia d'última hora. Perquè ara seguim, no pateixis. Perquè portem setmanes marejant la perdiu, parlant de propòsit. Jo crec que el Barça s'havia fet un propòsit, que era poder inscriure a Dani Olmo, i sembla que hi ha resolució. Xavi Campos, cap d'esports d'aquesta casa. Què està passant?
Bones notícies per a Joan Laporta i per al Barça i per Dani Olmo i per Pau Víctor, perquè el CSD, que és el Consejo Superior de Deportes, o sigui, l'òrgan del govern espanyol que regeix els esports, li ha donat la roba al Barça i acaba d'anunciar que ha estimat la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Barça i que això suposa que Dani Olmo i Pau Víctor tornen a tenir llicència per jugar a futbol.
I poden jugar avui contra l'Atlètic Club?
Estic llegint el comunicat, que és una mica ampli.
Ai, pobre, l'he enganxat amb els pixats del ventre.
Diria que no. He buscat dates i no les he trobat. Ho he llegit en diagonal. Diria que és massa just. És que el partit comença en 1:20.
Perquè han anat convocats?
Potser massa precipitat. Són a Aràbia Saudita, sí.
Ah, són allà, eh?
Sí, són
allà. Per tant, podria ser...
Jo crec que per avui no dona temps. No. I crec que s'ha de fer una inscripció a la Federació Espanyola de Futbol. Tot és massa precipitat, però si el Barça guanya avui l'Atlètic Club la semifinal, el diumenge hi ha final.
A la final hi hauria possibilitats.
I més enllà d'aquesta competició, que és la Supercopa, que és important, es resol com a mínim a mig termini un cas que ha generat moltíssima polèmica, com deies.
T'anava a dir, no sé si han reaccionat els clubs, perquè sentíem l'entrenador de l'Atlètic parlar la setmana passada, també havíem sentit un altre entrenador, que ara no recordo qui era.
Del Madrid.
Ah, del Madrid, correcte.
Ancelotti, Simeone.
Simeone
la setmana
passada. El
president de l'Atlètic Club, sí, però vaja, és que no hi ha hagut temps, és que el comunicat és de fa un minut.
T'he fet entrar massa ràpid, no?
No, està bé, home, és el flash.
Doncs ja ho tenim, sembla que resolució a favor del Barça, ja s'ho esperava el club, això, no?
Eren optimistes, però com sempre ho eren i no sempre havien tingut bons resultats, doncs hi havia aquest dubte, però sí, ha arribat força ràpid. Potser no dona temps perquè juguin avui contra l'Atlètic Club, però vaja, és una notícia important i en definitiva és bona pel Barça.
I sobretot si arriben a la final de diumenge,
ja podrien jugar.
Xavi Campos, cap d'esports d'aquesta casa, gràcies.
A tu.
Fins ara. Ai, nena, com m'agraden aquestes últimes hores.
Regal de Reis.
Per favor. Per cert, quan acabem la tarda de Catalunya Ràdio, la TDT del Barça Atlètic Club de semifinals de la Supercopa d'Espanya des de l'Aràbia Saudita ens en feia una prèvia en Xavi Campos. Estàvem parlant de propòsits.
Mm-hmm.
Helena, tu ara m'has dit una paraula, has parlat de procrastinar. Quina relació hi ha entre no complir els propòsits i procrastinar?
La persona que té tendència a procrastinar és la persona que continuarà dient que l'1 de gener comença els exemples que has usat tu, exercici, que sigui el menjar més saludable, etc, i tornarà una altra vegada a procrastinar, perquè realment és una tendència, és una manera de fer les coses com un automàtic incorporat a la persona. La persona es creu, que l'1 de gener començarà a fer esport de veritat. La persona que té tendència a procrastinar s'ho creu realment. O sigui, munta un objectiu perquè té la convicció que aquesta vegada... Aquesta vegada sí, i torna a ser aquesta vegada no. Aleshores, hi ha una relació entre aquest tipus de persones, les que procrastinen amb les que posen objectius i després no els acompleixen. Justament, hi ha persones que no diuen res, que no es posen propòsits i que s'han posat al cap simplement fer alguna cosa, comencen i tiren endavant.
Quin punt, eh?
Sí.
Què hem d'activar per assolir propòsits? Està relacionat amb la mandra? Està relacionat amb la por a la frustració, que seria més semblant a la procrastinació?
La procrastinació també és una qüestió també de manca d'hàbits, de manca d'objectius, de l'agenda, de coses més d'organització, planificació. Moltes vegades hi ha això també al darrere. Jo et diria que molt la disciplina. La disciplina és l'estrella. Recordes quan vam parlar dels nens i de l'educació?
Posar-te una mica incòmode els primers dies i després anar-t'hi acostumant, no?
Exacte, acostumar-te a la incomoditat, que és la disciplina.
I podem fer alguna cosa tipus, Helena, reforçar, quan es, per exemple, quan vas a fer esport, no? Cada vegada que surts de fer esport dius, ostres, que bé que em senta, no?, la piscina o aquesta sessió d'esport que he fet a les 8 del matí. Podem fer alguna cosa per reforçar, per mantenir, per copsar aquesta sensació de benestar?
Per exemple, hi ha dos trucs molt senzills, que són agafar un ganxo, i el ganxo és algú, imagina't que tu i jo ens apuntem les dues
juntes. Ah, però és un ganxo literal, i dic, què diu?
Un ganxo vol dir algú que m'enganxi a continuar fent allò. Imagina't que tu i jo quedem al matí, i cada dia al matí, o els tres dies que ens hem marcat, ens sortim a caminar, o anem al gimnàs, o el que sigui. Aquest és un, i després vincular-ho. Bueno, hi ha una tercera, però el segon és vincular alguna cosa que t'agradi. Surto a caminar perquè escolto un podcast, no? Això seria... O per
condicionar-te a tu mateix, eh?
Sí, o perquè escolto música perquè m'encanta i allò és el que m'agrada, o perquè prenc el solet, o el que sigui. Vincular-ho amb alguna altra cosa, és a dir, que la cosa que tu has d'implementar i que et costa vagi conjuntament amb una altra. I després hi ha una tercera, que és fer-ho molt fàcil. Si jo
sempre dic que logísticament sigui fàcil. Si he d'agafar el cotxe, aparcar, no sé on, pagar 14 euros de parc, i ens dius que aniré dos dies al gimnàs.
Exacte. Doncs aquí ho tens, ho veus? Si resulta que al gimnàs me l'he posat, que tinc 6 parades de metro, em costarà més que si el tinc a sota casa. Oi que
clar,
sí?
Total. Val.
Si resulta que al matí no em deixo preparada la roba d'esport, doncs també em costarà més, perquè al matí tindré tendència a procrastinar, a dir, oh, quina calor, quin fred que fa, que no sé què. No. En canvi, si la roba que tinc preparada allà ja és aquella, això també m'ajuda.
Tu ara em deies, és una qüestió d'hàbits. No has fet servir aquesta paraula, però d'acostumar-s'hi, vaja. Hi ha persones que de caràcter, no només d'educació o d'hàbits, poden tenir més facilitat per complir els propòsits?
Sí, i al revés, hi ha persones que amb el seu mateix caràcter els impedeix complir els propòsits. Les persones que són exigents, però tenen una exigència en el seu punt de sal, és a dir, que no està ni salat ni soso, són persones que poden dir, val, m'exigeixo perquè m'exposo aquesta incomoditat que tu deies. La persona que és molt exigent tendirà a castigar-se. Per tant, el dia que no complirà, que passarà, perquè passa i no passa res, aquell dia es castigarà tant que llavors hi ha més tendència a deixar-ho, ho veus? La persona molt ansiosa són persones que anticipen molt el que ha de ser, per tant, anticiparem molt el resultat. Els resultats moltes vegades tarden a fer-se visibles, no? Tant si vull posar-me en forma, com si vull menjar millor, com si vull... Les coses costen. La persona ansiosa moltes vegades li costa perquè ja anticipa que això ha de ser i ha de ser ja. Aleshores, temperaments, caràcters que fan que sigui més fàcil o més difícil. Per tant, hem d'anar a treballar aquelles cosetes que ens ho fan difícil i treballar aquesta ansietat, aquesta exigència que tenen vinculació directa amb aquests propòsits o no propòsits que aconsegueixo.
Hi ha algun element que pugui ajudar a banda de la paciència, la constància, la paciència, la constància, la paciència, la constància?
La constància, la paciència i la disciplina per mi són bàsics, però a l'Hisenda jo hi afegiria el sentit, perquè un objectiu realment el puguis aconseguir, ha de tenir un sentit per tu. Poso l'exemple. Resulta que jo em poso malalta i tinc alguna cosa molt important i el metge em diu, escolta, Helena, és això o és això? Has de deixar de fumar, has de començar a moure't, has de... Com que té una vinculació amb la salut, com que m'hi va la meva vida, què passa amb les persones que complim?
Clar.
Entens? Hi ha un sentit molt, molt fort.
Quan ens acolloneix el metge, és claríssim el sentit.
Clar.
Sobreviure, no?
Clar, exacte. Doncs què podem fer amb la resta de propòsits que tenim i objectius que tenim per donar-li un sentit? Si el sentit és que jo he d'estar, i et poso un exemple d'aquests típics, de les dones, no, és que he d'estar més prima, però a mi m'agrada menjar i he d'estar prima perquè ho diu la societat i no perquè jo ho consideri, quina força tindrà això?
Zero sentit.
Clar, clar. Clar que no, si jo ja estic menjant bé i l'única cosa és que no perdo el pes que socialment s'hauria de perdre, jo no tindré força per aconseguir això.
Helena Puigguitart, ja ho sabeu, @ la teva psicòloga a Instagram. Ens sentim dimecres que ve.
Fins dimecres que ve.
Una abraçada.
Una altra.
Va, fem l'última i marxem. Després... Laura Grau, bona tarda.
Molt bona. Bona tarda i bon any, Elisenda Carot.
Bon any, estimada. Li deia a la nostra psicòloga que després t'escric. Com que ja s'ha colat per antena, dic, comparteixo amb la classe.
Normalitzem.
Després t'escric. Laura Grau, ben tornada, bon any. T'has trobat gent de qui no ens hem de refiar durant aquestes festes? Digue'm que sí, per favor.
Moltíssima, nena. Déu-n'hi-do. De fet, avui us els porto llistadets, ben endreçadets. Aviam si vosaltres també us els heu trobat. En realitat, quan estava escrivint aquest guió, pensava... Ja l'oient mitjà de Catalunya Ràdio de la tarda deu pensar que sóc una tia que odia tothom...
No, però si jo empatitzo cada setmana amb el que dius. Clar, si ho pensen, ho pensen dels dos.
Anem acumulant perfils de persones, al final no ens podrem relacionar amb ningú perquè ningú és de fiar, no? Però bueno, és igual, jo crec que encara queda camp per córrer, que són gent molt concreta i que encara podem estirar més persones sospitoses. Comencem per un clàssic dels sobretaules d'hivern, que és el malalt o la malalta dels jocs de taula.
La meva família som addictes al Romer Club, això compta?
Cada família jo crec que té la seva petita obsessió amb un joc de taula. Està bé, el Romer Club és original.
És guai.
No? Vull dir, jo aquest any no sé per què, però he fet molt Dixit. La gent s'ha tornat boja amb el Dixit.
M'agrada molt la gent. Jo no soc més clàssic al Romer Club, que he pogut jugar amb la meva iaia.
Clar, exacte, és que el Dixit també has d'estar molt dins, has d'entendre el joc. Sí. Jo no sé si és l'edat o què, però els meus grups d'amics hi ha hagut un boom dels jocs de taula que d'una banda està bé, perquè vol dir que ja no necessitem baixar al bar a fer cubates per passar un bon vespre, però de l'altra ha desencadenat aquest perfil de persona que personalment a mi em preocupa una mica. Perquè estem parlant d'algú que ja ve de casa amb una idea fixa que és guanyar.
Ai, no fotis.
T'ho prometo que jo aquesta gent me l'he trobat.
L'important és jugar, nens.
Clar, es passa tot el dinar o el sopar participant com poc de les converses, però sobretot recordant que després jugarem al joc escollit, molt important, imprescindible, quasi obligatori, i només començar a sentir l'olor de cafè, es treuen les galetes, els torrons, i ja, pam, joc de taula parat, no fos cas que s'escapi algú, tothom obligat a jugar. I a partir d'aquí aquesta persona basa tota la seva personalitat en ser el millor en aquest joc, en guanyar. Que tothom li reconegui barallar-se molt fort amb el segon millor, com si fos allò un duel a mort. Violència verbal, trampes, humiliacions, penyores, tot per erigir-se com un geni de les normes del joc, que a més aquesta és l'altra que dèiem ara, que a més de ser el guanyador més probable, perquè al final és la persona que vol jugar i la persona que més experiència té...
Clar, si tens pràctica, guanyes.
Exacte, és una cosa que va amb l'experiència, però és que el pesat del joc de taula gaudeix moltíssim d'explicar les normes del joc. Quan més recalculades, millor. A uns simples mortals aquí tractarà com si fossin imbècils. No, és que aquest joc a casa meva juguem d'aquesta manera, hi ha 80 cartes diferents que s'han d'explicar totes una per una, que al final ja desconnectes, dius, bueno, jo què sé.
Et dic una cosa, quan m'expliquen la mecànica d'un joc... Escolto els 5 primers segons i després dic, és igual, fem una partida de prova.
Exacte, comencem a jugar i ja m'espavilaré, ja ho entendré.
Aquesta carta i vigila perquè el comodí, és igual, ja m'ho trobaré tu.
T'he de dir que jo me n'he adonat que TikTok m'està rebentant una mica les neurones fort perquè tots els jocs que impliquin com fer matemàtiques sense un suport visual, sigui haver de sumar i restar i fer hipòtesis...
No,
ho porto fatal, la veritat, no sé jugar. És lamentable, eh? Vull dir, que no m'entero de les...
Jugarem un dia al Romer Club, que és com un remigio.
Perfecte.
Trius i escales, només has de fer això.
Perfecte.
Va, més sospitoses, persones sospitoses d'aquests dies.
Vinga, la següent és polèmica, i ja em disculpo per avançat, però és que no ho aconsegueixo entendre. Què passa amb la gent que va voluntàriament a festes de tecno?
Estic molt fora, perquè això des de l'any 99 que no ho sento en una discoteca, saps?
Doncs no sé, ha tornat fortíssim, perquè jo no paro de rebre propostes per anar a festes de tecno i jo no sé què està passant amb el tecno, vale? No sé si s'acabarà algun dia aquest malson musical, serà l'any 2025, l'any de la fi del tecno, perquè, no ho sé, dec sonar com els boomers que s'escandalitzen amb el reggaeton, però jo és que no hi ha per on agafar-lo, no li veig la utilitat, o sigui, no serveix per cantar, no serveix per ballar, no serveix per lligar, només serveix per drogar-se, em sap molt de greu. O sigui, tant el tecno com les drogues crec que han de ser llocs on, si tu vols, hi acabes un dia que, mira, que ja has passat una nit molt llarga de cantar i ballar i lligar, però que el plan sigui directament anar a un lloc on la intenció és exclusivament aquesta, em sembla totalment incomprensible. No sé si jo m'he perdut alguna cosa o si se me n'estan amagant unes altres coses, però a mi, així d'entrada, la gent del tecno, que li encanta el tecno i li apassiona i agafa entrades per anar... A concerts. Bueno, concerts és que no es pot dir ni concerts perquè no són instruments. A festes de tecno.
Festes.
No s'ho desfia, per mi, ho sento.
Jo estic molt fora, però si ho diu la Laura, estic amb ella.
No ho sé.
Va, i dos minuts per repassar aquest últim tipus de gent sospitosa que has detectat aquests dies, Laura.
Sí, tema punxegut també, persones que volen muntar un sopar de retrobada de l'institut.
Fora, fora! Si no hi has quedat amb 40 anys, Josep Lluís, què fas ara?
Clar, és que a mi personalment no m'havia passat mai. M'ha passat per primer cop aquest any, que portem 15 anys, que no s'havíem format ni cap grup de WhatsApp ni de Facebook, gràcies a Déu, però la gent de la meva fornada, aquest 2025, fem tots 30 anys, vale?
Ui, 30 anys, perillós.
I clar, llavors tothom li ha agafat com aquesta mena de nostàlgia, balanç de la vida, crisi existencial, i ja hi ha hagut el típic que ha començat a fer escampar el rumor de i per què no ens veiem, i per què no muntem un sopar, perquè, uah, sabies que aquest s'ha fet mosso d'esquadra? Sabies que aquest ha tingut dos fills? Sabies que
30,
aquest...
eh? Bueno,
clar, llavors sí que tinc com certa curiositat per saber, doncs, això, qui s'ha casat, qui ha sigut pare, qui s'ha anat a viure al camp, qui ha creat una empresa, contra tot pronòstic, perquè sempre és la gent que menys t'esperes, però a mi m'agradaria que m'enviessin una newsletter, saps? O sigui, una cosa que jo pogués mirar com pel forat del pany i no hagués d'interactuar amb aquesta gent per res del món.
Però això ja són les xarxes, no?
Sí, però no tothom ho publica. En plan, hi ha gent que té el perfil tancat i tu com no la vas començar a seguir fa 20 anys, ara tampoc la començaràs a seguir, lleig. Perquè és raro, no? En plan, fa molt de temps que no parles. Però clar, trobo raríssim que de cop, només pel fet que han passat 15 anys i estem com en aquest moment nostàlgic, ens haguem d'entaular feliçment i sent educats amb gent que no ens va convidar a la seva festa aniversari dels 16 anys, que es va dedicar a escampar rumors falsos sobre nosaltres, que ens tenia enveja, que fins i tot ens va exposar davant del noi que ens agradava en aquell moment.
Això t'ha passat?
A mi això m'ha passat amb gent de la classe, com li passa a tothom amb algú de l'institut, bullying a part, que això ja és un altre tema que em sembla molt més greu, però jo t'estic dient doncs, petites decepcions del dia a dia amb aquesta gent que ara de cop penses, per què? Perquè fem 30 anys tots, hem d'aquí fer veure que, quins records, quina il·lusió que em fa veure. Bueno, crec que no toca. Què faràs durant el sopar? Primer de tot, tema de conversa, suposo que obligatori, parlar dels profes, no?
Sempre.
Els profes que teníem.
Jo no me'n recordo ja, els profes.
Clar, és que primer no me'n recordo, i segon és que no m'importa tant la seva vida com per estar parlant d'això. Després, resum absurd de quatre línies sobre tu què has fet amb la teva vida, que tampoc tinc gaire ganes d'explicar-ho, i ensenyar-los fotos de fa 15 anys. M'imagino que són les tres coses que pots fer en un sopar d'aquests. Llavors penso, què és el que et porta que et faci tanta il·lusió aquesta retrobada? Sospites.
Què necessites? Per què t'has de retrobar amb gent que fa 30 anys que no veus?
No són de fiar. Trobo aquí uns arguments i uns motius que són una mica sospitosos.
Laura Grau, moltes gràcies. Ben retrobada. La sentiu cada dilluns. Avui, esporàdicament, ens ha fet el favor de cobrir-nos aquesta substitució, però cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda, la Laura Grau aquí a l'última. I marxem. Gràcies, Laura.
A vosaltres. Fins dilluns.
Nosaltres posem punt i final a la tarda de Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb la TDT del Barça Atlètic Club de semifinals de la Supercopa d'Espanya, des de l'Aràbia Saudita. I atenció, perquè ara ho parlàvem amb en Xavi Campos, última hora que us acabem d'explicar. Dani Olmo i Pau Víctor podran ser inscrits cautelarment perquè el Consell Superior de l'Esport ha donat la raó, de moment, al Barça. Ara de seguida us ho amplien a la TDT, però alerta, perquè si hi ha victòria del Barça avui, de cara a aquest cap de setmana, podrien ja jugar a la final i estar inscrits a Dani Olmo i Pau Víctor. Us deixem amb la TDT, el Barça Atlètic Club de semifinals de la Supercopa d'Espanya. Nosaltres ens sentim demà a les 4 i fins les 7. Adéu, família.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern als preus bons.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La reconeguda soprano russa Yulia Lezhneva presenta a l'Auditori de Girona Songs of the Golden Age. El 19 de gener oferirà un recital amb obres de Caccini, Monteverdi, Lambert, Lalit, Downland, Purcell, Vivaldi i Paisiello a la Sala de Cambra. Viu el cicle Experiència Clàssica a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.